Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui parlarem de la campanya que ha endegat Càritas Diocesana per aconseguir nous socis. També us farem 5 cèntims de les homilies de Nadal que va escriure mossèn Narcís Costabella i que han estat recopilades pel pare monjo de Montserrat, Bernabé Dalmau, i que han sortit publicades ara fa pocs dies. Benvinguts i bon advent.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Advent, segon diumenge, benvolguts radioients. Advent és coratge. El segon diumenge d'Advent sempre ens convida a contemplar la figura de Joan Baptista, frontisa entre l'antiga i la nova aliança. Joan Baptista era el que ajudava el poble a acollir el Messies, el que va assenyalar Jesús, el que va sofrir presó, i fou decapitat per la seva coherència, un home de coratge. En aquest advent hem de demanar el do del coratge, ja que en tenim molta necessitat. Per què? Coratge per afrontar els reptes actuals d'evangelització, polítics, econòmics, socials, familiars, educatius, en els quals ens trobem l'Església i el país. En relació amb el coratge per evangelitzar, recordo algunes expressions del Papa Francesc. Fidel al model del mestre, és vital que avui l'Església surti a anunciar l'Evangeli a tothom arreu, en totes les ocasions, sense demores, sense fàstic i sense por. L'alegria de l'Evangeli és per a tot el poble i no pot excloure ningú. Així ho anuncia l'àngel als pastors de Belém. No temeu, perquè us porto una bona notícia, una gran alegria per a tot el poble. La comunitat evangelitzadora experimenta que el Senyor ha pres la iniciativa, ha primerejat l'amor, i per això sap avançar-se, prendre la iniciativa sense por, sap sortir a buscar els qui estan en llocs llunyans i arribar als encreuaments dels camins per invitar els exclosos. Viu un desig inesgotable de brindar misericòrdia, fruit d'haver experimentat la infinita misericòrdia del Pare i la seva força difusora. La comunitat evangelitzadora penetra amb obres i gestos en la vida quotidiana dels altres, escurça distàncies, baixa fins a la humiliació si cal i assumeix la vida humana tocant la carn sofrent de Crist al poble. Els evangelitzadors fan així sentó d'ovella, i aquestes escolten la seva veu. Després, la comunitat evangelitzadora es disposa a acompanyar. Acompanya la humanitat en tots els seus processos, per més durs i prolongats que siguin. Sap esperar llargament i aguantar apostòlicament. L'evangelització té molta paciència i evita maltractar límits. Coratge. Coratge per defensar la bona nova en un món entestat a voltes a centrar-se en allò que deshumanitza més que no pas en allò que dignifica la persona. Coratge per assenyalar Jesucrist i facilitar que les persones que fan camí amb nosaltres el puguin trobar i ell mateix el surti a rebre. Coratge per esdevenir cadascú de nosaltres mateixos i les nostres institucions d'Església veus que ofereixen la saviesa de la fe viscuda durant segles en tot tipus de situacions. Veus que val la pena d'escoltar en la nostra societat, que porten idees i propostes nobles, vàlides, humanitzadores, perquè són veus que concreten i apliquen la bona nova, l'Evangeli, en les diverses situacions que vivim. Coratge per superar el desànim i l'hostilitat que poden generar alguns fenòmens com la corrupció, l'atur, la dificultat per un diàleg autèntic. Seria molt convenient meditar sobre l'encíclica Ecclesiam Suam, del beat Pau VI, quan parla del diàleg. Aquesta pedagogia del diàleg de Pau VI també es pot aplicar al col·loqui social i polític tan necessari. Coratge per ser fidels als nostres compromisos, malgrat que sovint no empalpem els resultats tal com voldríem. L'Advent és temps per demanar coratge. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
De mica en mica s'acosta el Nadal i Càritas Diocesana ha començat ja la campanya de Nadal. Tenim amb nosaltres la Maria Solernou, que és la responsable de l'àrea de responsabilitat social de Càritas Diocesana. Benvinguda, Maria, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Bé, falta poc, doncs, per Nadal. I vosaltres esteu fent ara una campanya per aconseguir socis.
Sí, just hem començat una campanya per animar la gent que es faci soci o sòcia de Càritas. És una campanya que vol posar de relleu les difícils situacions que estan passant milers de famílies al nostre entorn i que amb una aportació periòdica, per petita que pugui semblar, pot ajudar que cada dia més persones surtin de la pobresa i que des de Càritas els puguem ajudar en el seu procés de promoció i de desenvolupament. I creiem que no val l'excusa de dir bueno, és que no, jo no puc donar molt o... És que la campanya es basa que amb 5 euros al mes et pots fer sòcia de Càritas i pots ajudar molta gent a que surti de pobresa. O sigui, la suma de totes les aportacions ens ajuden a que nosaltres podem programar els nostres projectes, podem fer una planificació de qui podem ajudar o no i podem ajudar més persones.
Perquè ara quants socis hi ha a Càritas Diocesana?
Ara estem al voltant d'uns 500 socis.
A la diòcesi de Girona?
Sí.
Clar, això és poc, no?
Sí, creiem que encara podríem ser molt més. Que tenim molts donants, també molts gent que no vol col·laborar periòdicament, però que sí que fa una aportació al Nadal o qualsevol altra època de l'any, i que són aportacions molt generoses i... Però que volem trencar una mica aquesta idea de... És que jo no puc fer res, o jo no puc aportar molt, o... I pensem que amb aquesta campanya, dient que amb 5 euros al mes pots ajudar a moltes famílies a que no pateixin tanta la pobresa i tal, que podem animar la gent que s'impliqui, que faci un pas cap a la solidaritat i que col·labori.
Maria, què ha de fer doncs, aquella persona que vulgui col·laborar cada mes? Perquè això es pot pagar cada trimestre, cada
sí,
mes, cada any?
Sí, si una persona vol fer una aportació anual... I els 5 euros és orientatiu, o sigui, no és ni una obligació ni res, és una orientació.
Quin mínim hi ha?
No, el mínim que la gent vulgui donar, o sigui...
Doncs dona'ns el telèfon o forma de contacte.
Sí, si una persona vol col·laborar, només té que anar a la pàgina web de caritasgirona.cat o pot trucar al telèfon 972 20 49 80.
Bé, doncs repetim el telèfon 972 20 49 80. I la pàgina web, quina és?
La pàgina web és caritasgirona.cat.
Caritasgirona.cat. Bé, Maria, aprofitem. Com se us presenta el Nadal? Falten encara no 15 dies, 3 setmanes.
Bueno, el Nadal per nosaltres és com qualsevol època de l'any, o sigui, tenim molta feina. Per nosaltres la crisi no s'ha acabat i seguim atenent a les mateixes persones, el número de persones que altres anys.
Per exemple, tant, no ha millorat tampoc aquest any.
No, per nosaltres no ha millorat. En els últims, fins a data de finals de novembre, havíem atès a 10 centres, a 10 Càritas, diguem, som 52, però a 10 Càritas havíem atès a unes 1.040 persones, que significa no són aquestes 1.000 persones només, sinó que cada persona està o representa a 3 o 4 persones de la seva família, no? O sigui que això pot implicar que són 4.000 persones només en el programa d'acollida, que és la primera porta d'entrada a Càritas, de quan una persona ve a Càritas i diu mira, és que no arribo a fin de mes, o no tinc cap ingrés econòmic, no puc pagar el rebut de la llum, o no tinc res per menjar, aquesta és la primera porta d'entrada. O sigui, fins a finals de novembre hi ha mateix això, 1.000 persones que poden ser unes 4.000 només a 10 centres, si som 52 Càritas. Per nosaltres la crisi no s'ha acabat, la gent segueix patint, hi ha moltes famílies que encara tenen o cap ingrés econòmic o ingressos molt petits. També tenim una figura nova que és la del treballador pobre, o sigui, una persona que treballa però que amb el seu sou mensual no arriba per la situació econòmica actual, que pot tenir un sou de 500 euros al mes, no arriba a pagar totes les despeses que té de lloguer, d'aigua, d'alimentació, i que arriben a Càritas i diuen, mira, és que aquest mes no puc pagar això o no tinc res per menjar, i nosaltres, a partir d'aquí, fem una escolta molt activa, intentem fer un pla de treball amb cada persona, i després derivem al centre de distribució d'aliments o a un pla més de personalitzat de búsqueda de feina o de formació.
Ara fa pocs dies es va fer la gran recapta. Com vas valorar l'edició d'enguany?
Sí, en principi va ser un èxit. Jo crec que es van assolir tots els objectius. Per part de Càritas sempre el que estem veient és que tenim molts aliments com arròs, pasta, aliments que són els que la gent suposo que dona majoritàriament que tenim per la resta de l'any, però que veiem que l'any que ve segurament tindrem que invertir molt més pressupost en comprar altres aliments que els necessitem per una dieta bàsica de la gent, que és l'oli, la tonyina i la llet, ens falta molta llet, que ja sigui perquè es capten menys d'aquest tipus d'aliments o perquè les donacions han disminuït en l'últim any, hem de destinar un pressupost més alt l'any que ve a comprar tot aquest aliment.
Molt bé, Maria. Recordem, doncs, a aquelles persones que vulguin fer-se sòcies de Càritas, el telèfon 972 20 49 80 o també més informació en el web, que és caritasgirona.cat. Repeteixo, caritasgirona.cat. Maria Solernou, alguna cosa més?
Bueno, ens animem tots i a totes a col·laborar aquest Nadal en Càritas, per petita aportació que pugueu, us animem a col·laborar, a visitar la web, que hi ha molta informació i us expliquem tots els projectes que estem fent i com ajudem a la gent i res, desitjar-vos bones festes.
Igualment, Maria, gràcies, que vagi bé.
Adéu, gràcies. Adéu.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Nadal, Déu aposta per la humanitat. Aquest és el títol del llibre de Narcís Costabella i Bernabé Dalmau, molt apte per aquest temps d'Advent i també, lògicament, pel Nadal. Tenim amb nosaltres el pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, via telefònica. Benvingut, pare Bernabé. Què tal?
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Bon Advent, eh?
Bon Advent, sí.
Bé, vostè ha estat l'encarregat d'escollir textos que va escriure en el seu dia mossèn Narcís Costabella per aquesta obra. Ens ho pot explicar una mica?
Sí, l'origen és el següent. Jo vaig conèixer mossèn Narcís Costabella, que va morir sent rector de Castelló d'Empúries, després d'una llarga trajectòria parroquial, bàsicament. El vaig conèixer l'any 1970... curiosament, no ens coneixíem de res i tots dos vam desembocar per les mateixes dates, a l'octubre del 70, a Estrasburg, on tots dos, sense saber-ho l'un de l'altre, hi anàvem a estudiar les mateixes matèries. Fer una llicència en teologia i una en dret canònic. I, a més, vam coincidir vivint en la mateixa residència. Això va fer que ens relacionéssim molt, perquè sobretot l'Institut de Dret Canònic és un institut relativament petit, que a cada curs hi érem uns 5 o 6 alumnes. Per tant, ens relacionàvem molt. A partir d'aquí, doncs, ja va néixer una certa amistat, un contacte. A cada parròquia nova que ell anava, doncs un dia o altre m'hi acompanyava perquè veiés la realitat d'aquell poble, i a Castelló d'Empúries concretament hi vaig anar dues vegades, una per donar una conferència i una altra per presidir la missa i fer el sermó de la festa de la Candelera. Mm. Amb aquestes, doncs, es mor mossèn Narcís, i com que arran d'aquestes anades a Castelló ell ja m'havia presentat una mica la seva família, i especialment la seva neboda Maria Rosa, que és professora d'anglès a Banyoles, quan ell va morir, la seva neboda, doncs, em va dir que tenia un munt de carpetes en què hi havia els esquemes de les homilies que mossèn Narcís havia predicat, i que li agradaria que d'alguna manera o altra aquests textos tinguessin una divulgació, i atès que eren simplement esquemes d'homilies, calia una certa elaboració, i li semblava que aquesta elaboració la podia fer jo. Ella m'ho va proposar, m'ho vaig mirar una mica, i li vaig dir de seguida, dic, mira, si el teu oncle fos un Karl Rahner o un Josef Ratzinger, sí que es podrien publicar les homilies tal com són. Però, sent un rector de parròquia molt honorable, però al capdavall rector de parròquia, aquí el que cal fer és triar alguns textos i divulgar-los. I aleshores ja em va semblar que la selecció s'havia de fer amb clau litúrgica, és a dir, triar una festa, un dia assenyalat, i esclar, el dia assenyalat va ser el Nadal, perquè a més de ser una de les grans solemnitats de l'any litúrgic, té una popularitat i fins i tot un enfocament religiós per moltíssima gent que habitualment no té un compromís cristià fort. Això va consistir a seleccionar les homilies que ell havia fet pel final d'Advent i pel temps nadalenc, i a partir d'aquests materials vaig pensar a veure com es podien posar en ordre, buscar-hi un fil conductor que pogués desplegar bé les idees, i aleshores allò que ell deia d'una manera esquemàtica, perquè ell portava el paper amb l'esquema al davant i ell anava parlant, doncs jo també redactar-ho d'una manera que fos seguida.
Molt bé. Aquest llibre, recordem, es diu Nadal, Déu aposta per la humanitat, i l'ha editat el Centre de Pastoral
Litúrgica.
Litúrgica,
en la seva col·lecció Maús, número 119,
119,
en sí. Edició catalana i castellana, també.
És un llibre petit que va molt bé, perquè cada dia es pot llegir un text, no? Més o menys.
Sí, i no cansa, perquè precisament perquè és petitet, però jo crec que és suficient per donar una espiritualitat del Nadal, sobretot tal com ho feia mossèn Costa Vella, que insistia molt en l'aspecte de compromís, és a dir, que si Déu ha estat tan benigne i tan amable de fer-se un de nosaltres, doncs nosaltres hem de contemplar i ajudar les altres persones amb el mateix amor que Déu ens ha transmès.
Sí, més que rector de poble, fins i tot Pare Bernabé, podríem dir que va ser un rector de ciutat, perquè va estar a Figueres,
sí,
a Santa
sí,
Coloma
sí.
de Farners, a
sí,
Calella.
Sí.
I ara...
sí, he dit poble i retiro la paraula, perquè poble pot tenir un sentit pejoratiu. No, ell va estar amb ciutats i algunes vegades amb el rang d'arxiprest i tot, no?
I tant.
Sí.
Va néixer a Banyoles l'any 1937 i va morir a Castelló d'Empúries el 2012 i va ser col·laborador d'aquesta emissora de ràdio i dels programes de ràdio diocesans que fem des del Bisbat de Girona.
Me n'alegro.
Sí.
Sí, perquè, a veure, la veritat és que malgrat haver conviscut molt estretament durant 2 anys, després cadascú va seguir la seva ruta, no? I de tant en tant ens donàvem senyals de vida, però a la millor passàvem 4 mesos sense dir-nos res, no? De totes maneres, hi va haver, gairebé cap al final de la seva vida, un moment en què em va demanar una mica d'ajuda i tot, i és quan ell es va proposar, i realment se'n va sortir, que l'anomenada catedral d'Empúries, o sigui, la parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries, tingués el grau de basílica. S'ho va posar al cap precisament en un moment en què feia moltíssims anys que, almenys a Catalunya, que és el que conec, no s'havia proclamat una basílica. Jo crec que potser en feia 50 d'anys, eh? Però ell se li va acudir. I aleshores doncs, va anar a trobar el senyor bisbe Carles i va dir, d'acord, diu, però és que a la ciutat de Girona tenim Sant Fèlix. En diem Feliu o Fèlix, jo sempre em confonc.
Bé, les dues coses, eh? Les dues coses, sí, sí.
És que com que Sabadell en diuen d'una manera i a Girona una altra, no, Sant aquí... Feliu. Vosaltres dieu més aviat Sant Feliu.
Sant Feliu o Sant Fèlix, és igual.
Sí, sí, és igual. Bé, diu, home, a Girona tenim Sant Feliu, que a més s'ha estudiat arqueològicament i sembla que allà és ben bé el nucli de, més primitiu de culte cristià, com ho mostren aquells sepulcres romans que hi ha enganxats al presbiteri, no? Bé, total, que el senyor bisbe va dir treballarem les dues proclamacions de basílica. Però mossèn Narcís s'ho va prendre tan a pit que va obtenir que la seva fos proclamada 3 anys abans que la de Sant Feliu. I per això doncs, va fer una gran festa i és natural que la ciutat valorés molt no solament aquesta faceta, sinó el tarannà pastoral que ell tenia d'una manera especial amb els estrangers. Ell tenia una facilitat per les llengües i com que aquests pobles doncs, hi ha molt turisme i molta gent de pas que anava a visitar doncs, la catedral de l'Empordà, ell hi feia una pastoral interessant, no?
Sí, mossèn Narcís parlava molt bé el francès, com vostè ja haurà comprovat a la seva estada a Estrasburg,
sí.
Però també molt bé l'alemany, eh?
Sí, a veure, aquí hi ha encara un complement a fer. Naturalment, el francès el dominava, l'alemany també, déu-n'hi-do, però això ja als anys 70. En canvi, quan jo ens veiem alguna vegada cap als anys 90, ja li deia com va l'alemany, i si diu, ui, diu, ara ja vaig pel rus i per altres, no?
Yeah.
Perquè era això que s'adaptava a poder acollir la gent, i és clar això deixava una miqueta bocabadats els feligresos, no?
Estem parlant d'aquest llibre Nadal, Déu aposta per la humanitat, de mossèn Narcís Costa Vella i el pare Bernabé Dalmau, que ha posat en solfa totes aquestes homilies. Parli'ns una mica del carisma de mossèn Narcís Costa Vella. Com el definiria?
Jo el definiria com un carisma sacerdotal. Eh? És a dir, la vocació de sacerdot la veia molt com a pastor. Per tant, el contacte directe amb la gent. Sabem que això no és fàcil i que qualsevol rector de qualsevol parròquia tindrà gent molt addicta i, en canvi, altres que potser, sobretot si el capellà treballa, vull dir, fa feina, doncs que potser discaparan algunes coses perquè en els pobles i també en les ciutats a vegades hi ha moltes capelletes i preferències i els costums molt arrelats que semblen immemorials pel capdavall són costums que va introduir l'últim rector, el que sí. És a dir, que la gent a vegades s'agafa a algunes coses i, per tant, no tot rector de parròquia és acceptat per tothom. No? Ara, jo crec que mossèn Narcís sí que tenia aquest ganxo, diguem, que el feia tractar amb la gent i després a nivells molt variats, perquè si per una banda era molt pastor, també sabia tractar les autoritats, no? Vull dir, és a dir, rics i pobres, gent de dalt i gent de baix, nadius dels pobles on vivia i estrangers que hi passaven. Aquesta possibilitat d'arribar a una varietat de situacions, jo crec que és de les coses que el caracteritzaven més. Vull dir que no era home només d'una dèria, d'una especialització, sinó que tenia un ventall força ample.
Recordem que el pare Bernabé Dalmau doncs, ha posat en marxa, en solfa, podríem dir-ho d'alguna manera, no? Aquestes homilies que s'han publicat. Nadal, Déu aposta per la humanitat, de mossèn Narcís Costabella. Ha estat un plaer parlar amb vostè, pare Bernabé Dalmau, d'aquesta figura de mossèn Narcís Costabella tan important en el nostre bisbat de Girona. Moltes gràcies, pare Bernabé Dalmau. Gràcies per estar amb nosaltres.
Perfecte, a vosaltres. Adéu.
Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 7, visita pastoral a l'Alt Empordà Interior del nostre bisbe. Presidirà la missa a les 11 a la parròquia de Vilafant i a 14:15 a la de Vilanant. També aquest diumenge se celebra missa al Santuari de la Mare de Déu del Món, com cada primer i tercer diumenge de mes a 14:15 del migdia. També se celebra l'ingrés en el catecumenat d'adults a les 5 de la tarda al monestir cistercenc de Solius. I també el recital de Laura Aguirre, amb temes del seu nou disc, Ciudad de Amandria, a l'església de Santa Maria de Cadaqués, a les 6 de la tarda. Preu 15 euros. Aquest proper dilluns, festa de la Immaculada Concepció de Maria a la catedral, a les 11, solemne missa major. A les 6 de la tarda, en el santuari de la Font Santa de Jafre, pregària de vespres i recés d'advent per a les parròquies de l'agrupació. Predicarà mossèn Ferran Jarabo, rector de Castelló d'Empúries. El pròxim dimarts, dia 9, pregària per les vocacions a les 7 de la tarda a la parròquia del Mercadal de Girona i també conferència titulada Les icones, teologia i espiritualitat, a càrrec del doctor Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic, a 7:45 del vespre a l'Església del Carme de Girona. El pròxim dijous, dia 11, presentació del llibre La fe de 100 poetes catalans, de mossèn Joan Carreras i Pera. Serà a les 8 del vespre a l'Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona. També el pròxim dijous, vetlla de pregària d'advent a la comunitat de les Clarisses de Fortià, a 9:15 del vespre. Més actes, divendres de la setmana que ve, dia 12, taller de creixement personal per joves a partir de 17 anys al Casal Bisbe Cartanyà, de 7:45 a 9:15 del vespre. També hi ha la inauguració de l'exposició de pessebres al monestir de Banyoles i la vetlla de pregària per a joves a l'estil DTC a les 9 del vespre a l'Església de l'Immaculada de Figueres. També us avancem que el pròxim dissabte, dia 13, recés dels cursets de Cristiandat a 6:15 de la tarda a les Clarisses de Vilobí d'Onyar. Anem a escoltar tot seguit el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 7 de desembre. Tenim mossèn Joan Baborés, una interessant celebració el dilluns, la festa de l'Immaculada.
Sí, tant. I la celebració d'aquest pont, també, que ve precedit per la festa de la Constitució.
Efectivament, sí, sí. Doncs estem ja en el segon diumenge d'Advent. Mossèn Joan, què ens diu l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 7?
El diumenge aquest segon d'Advent ens fa la presentació d'aquell personatge tan conegut de tothom precisament per l'Advent, que és el Joan el Baptista, no? El precursor, el que anuncia la vinguda del Senyor i que ens diu aplaneu el camí del Senyor. Si el Senyor ha de venir i l'esperem, hem d'aplanar el camí. I amb aquella imatge també bonica d'abaixar les muntanyes, omplanar les valls, terraplanar el terreny perquè sigui un terreny apte per circular-hi, diguem, perquè circuli. A mi m'agrada molt que el temps d'Advent sempre diguem veniu, Senyor Jesús, veniu, Senyor Jesús. Doncs això, perquè vingui, li hem de posar un camí planer. No perquè no pugui passar per terrenys escabrosos, però vol dir que hem de preparar el cor, ens hem de preparar nosaltres per rebre aquest Senyor que ve, perquè no es tracta de que vingui així d'improvís, sinó que nosaltres l'hem d'esperar, i per això, esperant-lo, preparem el camí. Fixeu-vos que la primera lectura també ens ha parlat d'Isaïes, que és un altre dels profetes de l'Antic Testament, però propi de l'Advent, ens diu, consoleu, consoleu el meu poble. El poble d'Israel estava trist perquè estava deportat, perquè havia tingut doncs, molts altibaixos, perquè era un poble oprimit, i, en canvi, de part de Déu se li anuncia consolació, consol, és a dir, una esperança en un temps millor.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions.